al Dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Israel ha interceptat sa segona flotilla. Es tracta de sa flotilla de la llibertat Thousand Madlins, que va sortir el passat 27 de setembre amb ajuda humanitària i amb l'objectiu de trencar es bloqueig a la franja de Gaza. Just quan fa una setmana que l'exèrcit israelià va interceptar sa flotilla Global Summit i just quan fa un dia i mig que van arribar els 27 dels 28 activistes espanyols que han estat tancats juntament amb sa resta de companys de la flotilla a una presó de màxima seguretat a Israel. Continuen retinguts una espanyola, sa mallorquina Reyes Rigo, així com altres membres de sa flotilla d'altres països, a més dels 150 que acaben d'interceptar en aquesta segona flotilla. Tots els que han passat, els que han estat reportats, han denunciat els maltractaments que han patit per part de l'exèrcit d'Israel amb episodis greus de violència i humiliació. Avui escoltarem el testimoni d'un dels dos menorquins que han format part de sa flotilla, el maonès i membre de sa taula per Palestina, Santi Luibé.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts.
Comença l'espectacle ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, avui és dimecres, és 8 d'octubre. És Dia Internacional de la Dislèxia, Dia Internacional d'Espop. Un plaer aquesta hora del dia saludar-te. Emetrem d'aquí uns minuts la conversa sencera que vam mantenir ahir dimarts amb el maonès membre de sa taula per Palestina, Santi Oliver, només unes hores després d'aterrar a Madrid. La vam gravar ahir devers les 11 del matí, però no la vam poder emetre per mor del debat de política general que es va allargar més del previst. Així que avui coneixerem per fi el seu testimoni. També recuperarem avui la secció dels dimarts del nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Ses cosetes d'en Tudurí. Tampoc la vam poder fer, i així que avui la farem dimecres ratllant de llinatges curts a Menorca.
Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular. Preparin ses flors que m'han de tirar. Estic segur que demà me'n voldreu tornar a comprar. No haureu vist mai paraules com aquestes, que d'un ventall amb molt de gust te foten una empenta. S'espectacles a punt de començar. Prepareu-vos per lliçons i molt de xalalala. Que ses vinjolites estan amagades pel cel. Que es vinagre no és lo mateix sense esfel.
Deixeu-me saludar avui, a més de dir bon dia, direm bona nit, perquè aquest programa que s'escolta també en redifusió a altes hores de sa matinada, sabem que hi ha oients que mos escolten a aquestes hores de la nit, així que per tots els que estigueu escoltant sa redifusió a la nit, molt bona nit.
M'encanta es remei que no t'he demanat, ple de roei i poc encertat. Dius que ets un exemple.
Abans d'entrar en matèria aquesta hora del dia, sempre saludam el nostre company dels serveis informatius d'aquesta casa, en Axel Camarasa, que el tenim aquí. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com va?
Què tal? Molt bé, i tu?
Molt bé.
Sí, està anant bé la jornada d'avui dimecres?
Sí.
Allò d'estar d'enmig de la setmana?
A l'Equador, que n'hi diuen.
Dimecres, dijous, sí, estaríem per allà, no?
Sí.
Molt bé. I les notícies per on passen avui, company?
Doncs passen per la plana política, perquè el regidor del PP desmarcat del Tobal Pons deixarà de ser el tinent de Batla i també renuncia al seu salari, això sí, fins que es pronunciï el Comitè de Drets i Garanties del partit. El substituiran al càrrec l'actual tercer tinent de Batla, el també popular Carlos Roger. L'Entesa, la formació d'esquerres que governa l'Ajuntament amb els populars, ha decidit reemplaçar-lo del càrrec en una assemblea celebrada aquest dimarts dimarts Fusquet. L'Entesa ha acceptat d'aquesta manera la proposta del PP de rellevar Tobal Pons, que recentment, recordem, ha estat condemnat per un delicte de lesions a una familiar. De moment, només s'ha decidit sobre el càrrec de la tinent de Barla, però Pons pot continuar al capdavant de les àrees de l'Ajuntament, tot i que, com dèiem, ell ha renunciat a la retribució, mentre el Comitè de Drets i Garanties del PP no es pronunci. La formació, de fet, no descarta fins i tot la seva expulsió. També és notícia que la Policia Nacional cerca familiars dels dos menors abandonats pels seus pares aquí a l'illa. Mentrestant, han quedat sota tutela del Consell. El primer cas va tenir lloc fa dues setmanes, un infant senegalès d'11 anys que va arribar a Menorca en avió amb el seu pare. Després, una coneguda de la família el va dur a la casa de la infància del Consell. Presumptament, el seu progenitor l'havia abandonat. L'altre cas és el d'un jove marroquí de 16 anys que va arribar la setmana passada també en avió, també acompanyat del seu pare, i va ser el mateix menor qui es va presentar en aquest cas a la comissaria de la Policia Nacional de Maó, que en els dos casos està a hores d'ara investigant els fets i intentant trobar familiars que se'n facin càrrec. Sentim Daniel García del Mar, és el director insular de Benestar Social.
Los menores pues están como cualquier menor que está sin sus padres en un sitio que no es su casa. Están con miedo y con ganas de ver a sus padres, como entiendo que cualquier niño estaría en este caso. Fiscalía está realizando la diligencia de instrucción que entienden pertinentes, ya que en todo caso, y de acreditarse, podríamos estar hablando que existe un delito de abandono de menores.
Els dos menors han quedat sota custòdia del Consell, que ha vist com els darrers mesos han augmentat els menors tutelats. Actualment n'hi ha 25, 11 dels quals són migrants. I queixes dels pacients derivats a zones espases pel retard en el pagament de les dietes per part del govern. Alguns afectats denuncien que fa un any que van ser atesos a l'hospital de referència i encara no els han abonat els diners corresponents a les despeses derivades del desplaçament. Això és el transport fins al centre hospitalari i també el menjar. El govern subvenciona els vols i a més paga 40 euros pel trajecte d'anada i tornada a l'aeroport i 20 euros més per persona i dia en concepte de dietes. Després de la visita mèdica, el pacient ha de fer el tràmit per poder cobrar un pagament que es demora durant mesos. Una de les afectades és Maria Torres.
Dia 13 de gener d'enguany vam anar a Son Espases a una visita oftalmòleg amb el meu fill de 3 anys i el dia d'avui, 7 d'octubre, encara no ens han pagat les despeses del viatge. De fet, durant el mes de juny vam repetir aquesta visita i tampoc encara ens han abonat aquestes despeses.
Denuncien també que en el cas de pacients que es desplacen de manera regular és molt difícil fer el seguiment de cada prestació que es rep. Lòlia Matller, pacient transplantada, també està pendent de cobrar visites fetes al novembre de l'any passat i al maig.
Què passa? Que moltes vegades no te diuen de quina vegada és que has anat tu a revisió. Reps un ingrés i espavila-te. Que això també hi ha molta gent que si això comences a demanar tothom te dirà, és que jo no ho sé de quin ingrés és.
Salut reconeix que el termini de pagament oscil·la entre els 8 mesos i un any. Amb l'objectiu de millorar la seguretat i la circulació de vehicles, l'Ajuntament de Maó repassa aquests dies la senyalització dels carrers del polígon. S'actuarà a 24 punts de la zona industrial, entre els quals passos de zebra i altres senyals que estaven pràcticament esborrats. Unes feines incloses en el nou contracte del Servei de Renovació i Manteniment de Senyalització Viària a tot el municipi, que suposa una inversió de 400.000 euros en 4 anys. Sentim el Batla Héctor Pons.
L'objectiu és que l'any que ve puguem fer una segona empenta de tant de senyalització horitzontal com també vertical per posar, diguem, al dia la situació en què es troba aquesta zona tan important de Mó.
L'Associació de Propietaris del Polígon celebra que es dugui a terme aquesta actuació, però demana, això sí, que s'actuï de manera urgent, diu, per millorar l'estat de les voreres.
El que és molt, molt, molt important són les ceres. Les ceres estan deteriorades per complet i la gent se mosqueja bastant. Venen bastant d'usuaris d'aquí del polígono, com us diuen, avant quan arreglarem les ceres perquè estan cansats de tropissar, estan en males condicions.
Paraules de la president de l'Associació de Propietaris del Polígon de Maó, Lluís Camps.
I d'aquestes seran algunes de les notícies de la jornada. Es Mercadal, a més, ahir va reunir una trobada de maternitat amb la lactància, no?
Correcte, pares i mares que han triat l'alletament matern per criar els seus fills. És la 7a edició de la jornada de lactància materna per a famílies, en la qual han destacat una ponència sobre els beneficis psicològics de la lactància i un taller pràctic de massatge infantil. Si el 2018 eren a Menorca un 86%, les dones que acabaven de ser mares i triaven aquesta opció d'alimentació, ara ja en són el 90%. A més, la duració de l'alletament ha passat també de 100 dies a 153. Escoltem Cristina Manrique, que és comare, i també Teresa Moll, de la guia Lactància Materna Menorca.
A nivell físic fa menys risc de gastroenteritis, d'otitis, de diferents tipus d'infeccions, crea un vincle molt fort amb sa mare. També hi ha beneficis per sa mare, en fa que tinguin menys depressió postpart, que tinguin més mirada amb les altres persones, que hi hagi menys agressivitat.
Amb sa gent està molt contenta i té moltes ganes de veure quins temes tractar amb aquella jornada i els agrada venir amb els fiets.
Aquesta és l'actualitat a hores d'ara, com sempre l'ampliem en els informatius de la casa.
Beníssim, a les 2:30, ben apuntada que tenim sora, com sempre. Gràcies, Excel.
Que vagi bé.
Igualment, bona feina. I anem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que preveu per avui cel amb intervals de núvols. No es descarta que puguin caure 4 gotes. El termòmetre oscil·larà entre els 14 graus de mínima i els 25 de màxima i es vent bufat de ponent. Tenim una humitat del 67%. I amb sa música d'en Bob Marley fem una aturadeta, res, un minutet i tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és patrimoni.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és Sa Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
El dia Menorca.
Seguim en directe al Dia Menorca i emetem ara a continuació l'entrevista que vam enregistrar ahir dimarts a les 11 del matí amb l'activista menorquí, membre de sa taula per Palestina, Santi Oliver, hores després d'aterrar a Madrid, després de 5 dies tancat a una presó d'Israel per ser un dels integrants de sa flotilla Global Sumut. L'escoltam. Al voltant de les 12 de la nit, aterrat a Madrid, s'avió de l'Exèrcit de l'Aire amb el segon grup d'activistes de sa flotilla Global Sumut i procedent d'Atenes. Després de ser interceptats per l'Exèrcit d'Israel a aigües internacionals i de passar 5 dies a una presó d'Israel, 27 dels 28 espanyols que han format part de sa flotilla i que han tornat en aquest segon ja són a Espanya. Des de Madrid, descansant de tot el que ha viscut, hi ha esmaoners Santi Oliver. Santi, molt bon dia, com estàs? Bienvenido.
Hola, buen día. ¿Qué tal estás?
Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo has vivido todos estos últimos días?
Bueno, pues la verdad es que no, muy bien. Hemos sido bastante maltratados, casi diría yo que torturados psicológicamente y también con golpes. Y físicamente quizás un poco menos, pero bueno, ha habido brazos rotos, ha habido... pues lo hemos pasado mal, mal. La verdad, han sido 4 días bastante que nos han hecho pensar más que en nosotros, nos han hecho pensar mucho en las condiciones en las que estarán los presos palestinos, que seguramente saldrán maltratados pues, 1000 veces más que nosotros y mucho más tiempo, porque hay gente que sin juicio ni nada pues se pueden tirar 20, 20 y pico años y muchos chavales de 16 años. Y 12. Pues, bueno, dime.
En el momento que estabais entrando, estabais en aguas internacionales, ¿cómo fue el momento en que llegó el ejército y dónde os llevaron en ese momento?
Bueno, nosotros ya teníamos como un entrenamiento previo porque había habido muchos más intentos, sabíamos más o menos cómo iba a pasar y yo particularmente estaba en un barco pesquero al que era muy difícil acceder, que los soldados accedieran mientras estábamos navegando, entonces les costó bastante trabajo. Incluso yo pienso que podríamos haber llegado casi a Gaza si no fuera porque bueno, tuvimos una avería gorda a causa de los manguerazos de agua que nos... Más que manguerazos eran disparos, porque alguno incluso rompió algún tabique. Y tuvimos ciertas averías que hicieron que tuviéramos que parar el barco y ya se pudieron entrar los soldados. Uh-huh. Pero hasta que eso sucedió, pues estuvieron intentando abordarnos o interceptarnos durante, calculo, 10, 2, unas 6 horas. Unas 6 horas ahí metiéndonos agua, cruzando a punto de chocar con ellos. Barcos bastante grandes, sin luces, parecían monstruos marinos ahí que aparecían de repente y se ponían en nuestra trayectoria. Pero bueno, la verdad es que fue un momento bastante bastante intenso, pero con mucha adrenalina, pero bueno, adrenalina de la buena, de la que te hace reaccionar bien y todavía no te estás dando cuenta de lo que sucede, simplemente intentar que no nos interceptara. No sé si la palabra es interceptación o secuestro, porque es más bien secuestro, pero bueno, a las 4 empezaron a las 9 de la noche a intentarlo y hasta las 4 no consiguieron pararnos y ya entraron los soldados, nos tuvieron en la misma posición, en una posición bastante incómoda hasta llegar al puerto de Israel, que llegamos hacia las 2 de la tarde.
Y llegasteis en el puerto de Israel y de allí fuisteis a la cárcel donde habéis estado estos 5 días y donde ha sido con un muy mal trato.
Muy malo. Bueno, nada más llegar ya empezó el maltrato. Nos pusieron de rodillas, nos hicieron una llave en la cual 2 personas, una la rompieron el brazo, tal como que llevaban, completamente agachado y nos tuvieron, bueno, pues como una imagen de estas que se ve de los presos en Guantánamo, todos en hilera, sin poder levantar la cabeza del suelo, de rodillas, y bastante, no sé si esas imágenes han llegado, ¿no?, a los medios. Y ahí, bueno, pues ahí empezó el maltrato bestial que de ahí pasamos a una especie de interrogatorio con el juez, con no sé si era un juez o era un funcionario, en el cual nos pedían que firmáramos como que habíamos entrado ilegalmente. Yo no he entrado aquí por mi deseo, a mí me han capturado, me han secuestrado y me han traído a Israel. Y bueno, de ahí ya nos pasaron a un furgón completamente blindado, en el cual no veíamos el exterior, a oscuras, sin aire. Nos tuvieron 6 horas, éramos 10 en el furgón y bueno, hubo 2 que tuvieron ataques de pánico, pero por más que queríamos doctor o gritábamos, o ya no abrieron hasta que el furgón arrancó y nos llevó a la cárcel, que estaba 3 horas todavía, más de furgón, o sea, estuvimos en el furgón mucho, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Así que en tu caso no firmaste el documento que os hicieron llegar, asumiendo que vuestra entrada al país fue ilegal.
Bueno, en realidad yo ya llegué diciendo que no iba a firmar absolutamente nada. No me importaba, o sí me importaba, pero creía que mi obligación era estar en el máximo tiempo posible ahí hasta que me deportaran, porque ese tiempo era tiempo que ganábamos para movilizaciones, para que un poquito la movilización tuviera algún sentido.
En estos días han sido muchas las movilizaciones. Imagino que en este primer día, esta primera mañana, volviendo a estar aquí en España, y además estás acompañada de tu hija, que también vino a recibirte, ¿no?, en el aeropuerto esta noche en Madrid.
Sí, sí, fue una sorpresa, porque claro, llegaba sin nada, sin teléfono, sin dinero, sin tarjetas de crédito, porque también las habíamos... Yo las había tirado al mar, porque parece que en anteriores misiones el gobierno las había utilizado, el gobierno particular, ¿no?, para hacer compras. Entonces llegaba completo con los bolsillos vacíos y pensaba, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora habrá algún embajador o algo que no sé, 100 euros para coger un taxi? Y claro, fue una sorpresa muy, muy, muy bonita ver que mi hija estaba cuando llegó.
¿Habéis tenido comunicación con alguien estos días? ¿Abogados de la flotilla? ¿Habéis podido tener contacto? Porque claro, todos estabais preparados para esta posibilidad. Todos tirasteis vuestros objetos al mar o os requisaron lo que encontraron. ¿Cómo estabais preparados? ¿Cómo hablabais con los compañeros del barco en el que tú estabas navegando por todos, para prepararos para todo este momento que habéis vivido?
¿Te refieres antes de la interceptación, después de la interceptación, después de que nos escribieran? Bueno, la verdad es que no hemos podido comunicarnos. O sea, ellos han utilizado todas las armas psicológicas que han podido para asustarnos, para... Yo creo que más que para asustarnos, para castigarnos. Entonces, bueno, la comunicación entre nosotros no podíamos hablar mientras estábamos en el barco. Luego nos separaron y entonces era un poco el problema. Aparte de otros métodos psicológicos como el no dejarnos dormir, el tenernos al sol durante horas. A mí me tuvieron 24 horas sin poder ir al baño. En las cuales, bueno, pues creo que ahora estoy con un poco de problemas de retención de arena y fue, la verdad que fue un momento bastante... Esto ocurrió precisamente cuando estábamos en el furgón y ellos siempre mintiendo, siempre prometiéndote que sí, que dentro de 5 minutos te llevamos al baño. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que me haces de comunicación, pues hasta que llegamos al... casi 20 horas después que llegamos a la prisión, no sabíamos uno del otro, no sabíamos si estábamos... dónde nos llevaban. La verdad es que es la falta de comunicación, la falta, por ejemplo, de quitar los relojes, lo primero, falta de saber si ese día, si esta noche, si han pasado 2 horas, si han pasado otra. Era otra de las técnicas que estaban usando.
Madre mía, hay unas condiciones en unas cárceles que imagino que también deben ser de pesadilla.
De pesadilla, pero no de las peores pesadillas, porque recuerdo que siempre hablábamos de cómo estarían, porque la cárcel no sabía presos palestinos, aunque no los viéramos, pero lo sabíamos, y de cómo estarían los presos palestinos, porque nosotros, dentro de lo que cabe... hay cierto paternalismo o racismo blanco de que éramos occidentales y bueno, las condiciones eran muy malas, pero seguro que eran infinitamente mejores que las que pueden tener ellos.
Claro, esta es la reflexión de al final de tantas cosas que habéis vivido, ¿no? ¿Cómo es esa? Bueno, siempre ha sido el mensaje de la flotilla, la mirada siempre en Gaza, a los gazatíes, y eso es un poco lo que también hay que pensar ahora, ¿no? De si vuestra situación fue la que fue, imagínate todos los presos palestinos que están en las cárceles de Israel a esta hora del día.
Efectivamente, efectivamente. A mí, personalmente, como he estado en la cárcel, es lo que más me ha hecho pensar. Lo otro, salen las noticias, todos los niños muertos, toda la barbarie que están haciendo este estado, que incluso en las formas es que me recordaba mucho a las películas sobre los métodos nazis, o sea, los gritos que te daban para decirte que entraras a un sitio, o sea, eran gritos culturales, iban con perros también, te acercaban los perros, te ponían la metralleta en la frente y apuntando, o sea, eran métodos nazis, claramente. Nos ponían unas imágenes, por ejemplo, de lo que ocurrió el 7 de octubre, que es precisamente hace 2 años, creo. Y bueno, entonces se ponían las imágenes y te las ponían, un poco como la naranja mecánica, ¿no? Que si la existe. Te ponían una música de fondo que no paraba, que a lo mejor estaban con 8 horas y que oíamos la música. Y bueno, y el que se atrevía a sonreír o algo así, te grababan para su propia propaganda, y luego uno que pensaron que había sonreído más de la cuenta, pues nada, castigado, fuera del grupo y a una celda de aislamiento, que yo, como no la he vivido, me la puedo imaginar, el horror que puede ser.
Hoy justamente es 7 de octubre. Santi y tus compañeros, porque estabas en una de las embarcaciones, los españoles, habéis vuelto todos menos una mallorquina, que es ahora el momento de dar también, de seguir dando esa visibilidad, porque para que Reyes Rigo vuelva a España, pero ella es la única española que sigue ahí, pero hay muchos otros compañeros de otros países que también se han quedado.
Efectivamente, efectivamente, hay que decir lo de Reyes, que aparte me imagino que la tendrán aislada, pero yo tengo la esperanza de que vuelva pronto. El problema es los que todavía están, pues hay incertidumbre de que puedan estar ahí un mes, un año, porque algunos incluso es la segunda vez que lo intentan. Entonces parece que a estos dos van a castigar de una manera bastante más cruel. Y les tendrán bastante más tiempo. Y sí, creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que está ocurriendo en Gaza y en estos voluntarios que todavía quedan aquí, que calculo que serán de 80 a 100. Algunos son por países y otros son por las circunstancias suyas, de que tengan origen palestino
O sea, son 200 personas todavía que quedan, no te he entendido.
No, de 80 a 100 personas.
De 80 a 100 personas son todavía los que quedan.
Sí,
y de tus compañeros con los que estabas en vuestro barco, ¿habéis vuelto todos? ¿O de qué países eran?
Pues no lo sé, porque como la táctica era la falta de información y el claro. No comunicarnos y tal, no lo sé. En mi barco, que era un barco pesquero español muy bonito, muy viejo, pero el clásico pesquero de gambas o de alta mar, éramos 4 malayos, un argentino, 2 españoles y una chica italiana y un chico francés. De estos, sé que han vuelto, pues creo que todos. Ahora mismo pensando, creo que el argentino es el que no ha vuelto.
El argentino. Y claro, hay algunos que son los que participaron en anteriores flotillas que nos comentabas que todavía están ahí y esos los juzgarán ya por segunda vez, con lo cual se imagina que les irá peor todavía.
Bueno, si no hacemos la presión suficiente, sería un problema. Incluso hay diferentes perfiles, ¿no? Los estadounidenses tampoco han vuelto. Y entre ellos yo hice amistad con 2, porque yo estuve en 3 barcos. Nuestro barco lo sabotearon, que era el Family, y allí conocí a 2 estadounidenses, que son los que están, que son de origen judío. O sea, son judíos. Están en movimientos antisionistas judíos desde Estados Unidos. Entonces, estos me preocupan también especialmente.
Porque
uno se llama
ahí.
Tommy y otro se llama David.
Tommy y David, que siguen ahora mismo en Israel.
en Israel y que me imagino que los tratarán con mucha más dureza que hicieron con nosotros, que ya es mucho.
Santi, y ahora, después de todo, ¿dais por finalizada la misión? ¿Qué ha conseguido la flotilla? ¿Qué vas a hacer o qué vais a hacer en este momento, en este punto de todo lo que, después de todo lo que habéis pasado?
Pues mira, si te soy sincero, bueno, yo ahora mismo lo que quiero es recuperarme un poquito. Estuve en huelga de hambre 5 días y bueno, no me encuentro muy bien, sobre todo después de comer. Quizás debería seguir en huelga de hambre porque me comí un bocadillo de chorizo y creo que me ha sentado bastante lo primero que hice al llegar aquí a Madrid. Recuperarme yo, y esto no se ha terminado claramente, sería un fracaso horroroso si digamos que terminó esto. Entonces, bueno, seguir intentando que los que hay regresen, pero sobre todo, que se termine esta barbarie y que, pues, mi ilusión, yo te diría que el régimen nazi que ahora mismo impera en Israel, derrumbarlo completamente.
Así que tú también, Santi, has sido uno de los que se ha unido a esta huelga de hambre para pedir que los alimentos fueran para los gazatís.
No era para pedir, era una manera de responder a lo que nos estaban haciendo. La verdad es que no había un concepto racional detrás de ellos, sino simplemente hacerlo. Sé que tengo entendido que en las listas aparecían 3 como en huelga de hambre, pero no, éramos la mitad aproximadamente que estábamos en huelga de hambre. Que no, que la verdad, si te confieso la verdad, no fue nada difícil, incluso nos estaba dando fuerzas para saber que ante la impotencia que teníamos, al menos estábamos haciendo algo y al menos les estábamos preocupando, porque inicialmente a los de la huelga de hambre nos amenazaron con más fuerza, nos prometieron unos castigos mayores, más tiempo en cárcel, pero luego vimos que los que estábamos en huelga de hambre de alguna manera, bueno, pues se contenían un poquito más con nosotros.
Santi, ¿cómo ves las negociaciones de paz que hay en estos momentos con los puntos propuestos por Donald Trump?
Pues si te digo la verdad, no hemos estado al tanto absolutamente nada. Algo leí, algo me pasó un móvil precisamente el chico judío norteamericano, me pasó algo y bueno, me parecieron mal, pero tampoco soy yo un especialista como para saber si... Incluso te diría ahora saber si los palestinos han aceptado estos puntos. Sería lo importante que los palestinos, que creo que no han intervenido en este proceso, que puedan decir sí o no, van a aceptarlo.
Santi, supongo que siguiente parada será Menorca y con ganas de poder volver a casa.
Efectivamente, sí. De estar en casa, estar 3 días. Un poco tranquilo, intentar que las ideas se sedimenten, y sobre todo lo que quiero hacer es apuntar cosas que han ocurrido, ideas que se me han ido ocurriendo, porque si te digo la verdad, lo que más he echado de menos durante estos días ha sido un reloj y un bolígrafo y un papel, porque siempre decía, esto lo tengo que apuntar, esto lo tengo que recordar, pero bueno, tengo una memoria bastante floja y intentaré, aparte de descansar, pues escribir un poco todo esto que he vivido.
Pues Santi, te agradecemos muchísimo que justo en las primeras horas que estás en España, que has vuelto de estos días formando parte de la flotilla humanitaria, hayas atendido la llamada de Al Día Menorca, DIV3 Radio. Te deseamos que descanses, que te recuperes, y gracias por haber formado parte de esta flotilla que nos ha llenado de esperanza a todo el mundo y que habéis conseguido tanto con estas acciones que habéis hecho por el pueblo de Gaza y por la paz en el mundo. Un fuerte abrazo y te esperamos en Menorca con los brazos abiertos, Santi.
Bien. Muchísimas gracias, sobre todo también a vosotros, porque estáis formando parte del apoyo popular que ha habido y que espero que siga habiendo.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo, adiós.
El dia Menorca.
Parlat, Coloms, amb ells arribem a la darrera pausa desprograma, tot d'una, tornem aquí al Dia Menorca.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Dia Menorca.
Atención. Oído parche.
Monsieur Lecoq.
I pollo sin cabeza.
Et toca, toca.
Com es sentiu? Adam, mira.
Ses cosetes.
Jo, que som
d'Antoni Tudorí.
Que em toca?
L'avi meu va morir
I avui sí, ja el tenim aquí. Antoni Tudurí, com estàs, estimat? Bon dia.
Mira, estic.
Estàs, bueno, avui no és dimarts, és dimecres, perquè ahir no vam poder xerrar.
Sí, coses que passen.
Coses que passen en el món de la política, eh?
Sí.
Però avui aquí ets.
Cada dia en tenim de política.
Cada dia en tenim de política.
Avui som, sí.
Avui som. I mos portes? Què mos portes? Avui canta Traginada.
Sí, perquè m'han demanat quina música, i com que avui xerram de llinatges orígens...
Ara t'estem perdent, eh? La cobertura no va bé. Acabem de perdre Antoni Tudurí en aquest mateix moment.
No.
Ah, ara hi ets, vale.
Sí.
Sí, és que has marxat, però ja hi ets.
No, jo estic aturadet.
No, home, ja ho sé, tu sempre estàs aturadet, però la cobertura teva es mou molt. Va i ve.
Ah.
Bueno, i avui sona Traginada perquè t'han demanat que què volies escoltar, has demanat Traginada amb una cançó...
I com que avui parlarem de coses curtes, de noms i de llinatges curts...
Sí.
Clar, un llinatge curt és Mus.
Clar, i per això en Tòfol, eh?
I això, aquesta cançó és d'en Tòfol Mus.
Correcte.
Que li va dir que a l'Eliseu que feia Bergins.
Idò, per això tenim en Tòfol Mus, perquè avui rellam de llinatges curts de tres lletres.
Bueno, no, i fins i tot de dos.
Fins i tot de dos, eh?
Sí, sí. Anant a lo gran, tu saps el llinatge més freqüent en el món?
Pons.
No, Pons en té 2, 3, 4.
Ah, cert.
L-I.
L-I, a xines. Ah, sí, té pinta
sí,
de ser xinès.
Pots dir L-I, o un matemàtic o un historiador diria L-I-51. L-50 i palet, 1, 51.
Clar, 51. L-I, amb I, eh? No, amb, L-I. Perquè també existeix L-I amb dos S. Seria més anglès.
No, perquè ja és de 3. No,
ja és de 3,
clar. Aquest és americà. L-I, L-I, L-I. És xinesa i té no sé quants de centenars de milions, un desastre.
O sigui que és el llinatge del món, eh? Més posat i més freqüent en el món. Clar, perquè és que de xinos n'hi ha molts.
Clar, i aquest és molt freqüent.
És com el Pons de Menorca, però el Li de Xina.
Exacte, o el García, o el García d'Espanya, que tenim 1,5 milió de Garcies a Espanya.
I
el més freqüent és García.
1,5 milió de Garcies a Espanya. I de Lis, has averiguat quants n'hi ha? Els has comptat o no?
Crec que vas veure que n'hi havia 90 milions, una cosa així. 90 milions són molts, eh?
90 milions són molts. Quants dies fa que comptes?
No, això toques un botó i demanes per ahí quants de Lis hi ha al món i te diu... Perdoneu, 90 milions, o no sé quants, molts.
Això ho fan els teus programes aquests de genealogia que ja controles tu, eh?
Bueno, sí, per no comptar els xinos no, perquè escriuen videogrames d'aquells, i això jo no ho tinc clar, no. Però, independentment d'això, per exemple, a Menorca sí que n'hi ha un. Jo encara record quan anava, crec que era per la Costa d'Engà, crec, eh? Que hi havia una placa d'aquestes de llautó, ben lluenta, que posava Pérez Fa, procurador de los tribunales, o procurador. I això, jo no sabia el que era un procurador per aquell temps. I es fa aquest de Pérez Fa, és un llinatge que a Menorca encara hi és.
Mira.
Encara hi és. També consta com a Far, en verre final, però és que jo me'n record més, jo particularment, de Pérez Fa, aquest en Fa, procurador de los tribunales. És una cosa d'aquestes que hi ha per allà dins, saps? Quan tu vas a un tribunal, tens que m'estir un procurador, i
sí,
aquest ho era.
Aquest era, i es deia Fa, sí. De segon llinatge, per tant, un llinatge. El més curt possible, de dues lletres.
Sí, tres lletres, perquè d'una lletra no n'he trobat cap.
No n'has trobat cap.
Perquè hauria de ser una vocal i dit ser A o E o I no...
Clar,
o U no.
No,
ho veig clar.
Això no està clar.
Però de tres lletres n'hi ha un munt, eh? Molt d'ells bastant antics. Molts d'ells també han desaparegut, però si mires els llistats de matrimonis d'amor, per exemple, per anar més enfora...
Mira, mira, espera, espera,
que faré una relació.
Espera, que estic trobant una cosa aquí, aquí. Mira, del senyor Pérez Fa, estic buscant aquí, Maria Dolores Pérez Genovar, Maó, 1957, que també és procuradora, 43 anys fent feina de procuradora a Menorca, i és sa filla d'en Pérez Fa, què et sembla?
D'en Pérez Fa.
Sí, sí,
sí, sí.
Veus? Que diu, què li va, una entrevista, què li va motivar? I de, en Santiago Pérez Fa era el meu pare i va ser procurador durant molts anys.
Sí.
Ja està, veus?
Sí, sí.
Només volia fer aquest incís.
I doncs jo, clar, jo del lot B, aquella de sona tota lluenta, allò fent net amb netol o no sé què era, i em va quedar gravat el llinatge aquest Fa. Abans, vols que te'n digui unes quantes?
Vinga, llinatges de tres lletres.
Abans, per ordre. El primer que tinc aquí apuntat és Pau. Pau.
Pau. Però això, Pau. Això no és... Pau. Pau, no, xerràvem de llinatges, no de noms.
No, però perquè és un llinatge.
També és llinatge,
Estem parlant de llinatges. I Pio.
Pio. I Pio. També, mira.
Com els papes aquests, eh?
Sí,
Pio.
Sí, Pio.
Pio era un nom. I Gil...
Sí,
què?
Gil.
Què me'n dius de Gil?
Mira, aquí en tenim un a la redacció.
Gil, sí, sí.
Tenim un Gil, un càmera, company, d'IB3 Televisió, es diu de, bueno, doncs de llinatge Gil.
Gil, clar. Aquí, amor, un casament de 1573. Segur que era un soldat. I un altre, que encara és bastant... Bueno, encara hi és...
1573 és la data de l'aparició del llinatge, que com en els registres...
Sí, en el casament d'un soldat, aquest Gil es va casar amb una d'aquí.
Vale, l'any 73. I el 76?
En Pou.
En Pou.
Sí. No, 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 no l'actor, Josep Maria Pou, no.
No.
Un Pou que va vindre per aquí també i es va casar. I després, el mateix any, el 1576, mos apareix un llinatge italià, que és el Mus, d'aquí que havia demanat jo, italià, vull dir, de Gènova. Itàlia existeix a partir de 1860, aproximadament, com a estat. Però el Mus ve de Gènova i es casa 1576. De l'Antoni Mos. Però n'hi ha un altre de bastant freqüent encara a Menorca, sobretot a Mo, que també és de tres lletres, que és Mir, M-I-R.
I tant, sí, sí.
N'hi ha molts.
N'hi ha molts.
I molts d'ells són Pere, perquè es veu que un dels avis era Pere, i com que posaven el nom de l'avi quan naixies primer i tal, pues resulta que Pere és Mirs, ells entre si tenien que de posar un Pedro no sé què, un Pedro no sé quantos, per distingir quin Pere es tractava, no? Quin Pere Mir. Després, també abans del 1600, trobam Ros.
Ros?
Aquest a Catalunya és bastant freqüent. Aquí, no ho sé, però no n'he trobat darrerament. Bueno, i un altre que també era bastant freqüent i ara també està molt, molt baix, tampoc l'he trobat, és Bou. Bou, com buey, en castellano, saps? Aquí a Menorca, quan ja era el lot, hi havia un jugador de futbol, ara no em faig dir si de Menorca o de l'Unió, o de tots dos a la vegada, que es deia Bou. Era petitet. I un altre, que també és de 1600 i poc, és Mut. M-U-T, és com un mur, però acabat amb T.
Amb T.
Que no té res a veure amb el mur.
Clar, anava a dir mur, mus, també.
Sí,
i mur, no? Mus i mur?
Mur.
No?
No, 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 trobo, no, no he trobat aquí, de mur. No. I uns, molt freqüent a Mallorca, i aquí també, bueno, hi havia estat, era Nin, N-I-N.
N-I-N.
Amb variants, no? Hi havia Bon Nin i totes aquestes coses. N'hi ha un altre que és molt artístic, que és Art.
Art.
Aquest art és de 1710. Trobam un Far, també a 1714, que ja és amb una R final. Però no és es fa, que tu has pogut comprovar que existia. Ai, Déu meu. Bueno, continuam i trobam en 1746 un rei.
Un rei, mira.
En Y.
Hola, rei.
Un rei.
Un rei.
En un rei que no devia ser rei.
Que no devia
ser. Que li deien rei, sí. Bé, no ho sé. I un altre que també és molt fàctic perquè era fet.
Fet.
Fet, fet. Sí,
sí, sí.
1714. No, fet era 1756. Bé, bueno, això dels anys ho té més importància. Però Espart, i Espart, per exemple, que a Barcelona n'he vist, però aquí tenim Spax.
Pax.
Encara dura. Pax.
Pax.
Pues ja mira,
i el Lecoq que ha fet sa primera cridada, eh?
Sí, però bueno, mira, farem, anem de veres, tu.
Vinga, va.
Fer, amb dos es.
Fer.
Pla, aquest.
Val.
Pla, 1800. Paz, sí, sí. Que és Spax, però ja castellanitzat. Boi, com aquell jugador de futbol que havia per mo. Fen, que aquest té unes connotacions xineses també.
També o, molt, sí, sí.
Que tela, eh?
Sí, sí.
Gea, raó, ius, doi.
Fer.
Bru, que és una marca, era una marca de electrodomèstics, eh? Ja tenim un 3, un ibisenc, que és Stur.
Stur, sí.
Que aterrissa per aquí al segle XIX. Reg, que no sé per què, reg, nef i cot.
Vaja.
No tinc una mica, es diu cot.
Tens una mica, eh? O sigui que I encara estan. Aquestes... Reg i nef, encara els trobam?
No.
No,
no, bueno, rec és de 1976, és a dir,
bueno.
De 1946, perdó, amor, eh? Però no sé qui era aquest. I
has
és
començat...
nef del 39. I és...
El primer llinatge que m'ho has dit apareix el 1567 i cot el 1946,
sí.
Així que hi ha uns segles de diferència.
Sí, 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 però va, clar, comença el segle XVI i va passant en els de 7, en els de 8, de 9 i 20.
I 20.
Hola.
Bé està,
bueno,
tenim
ja, ja.
L'Ecoq
no.
i te saber... Sa...
No,
tu darrerament, ja te dus sa granja sencera.
Es bou.
Es bou.
Abronzate tutte chiazze.
Ui,
pelli rosse un po' paonazze.
Che sembra per acabar?
Sono le ragazze che prendono il sol.
Te la saps aquesta o no?
C'è una che prende.
Estàs fatal, eh?
Di luna.
Jo estic igual que tu, eh?
Ei, estic fatal.
Això de les arribades a tardor us ha agafat, eh?
Cintarella color latte. Tutta notte.
Ja sé que se la sap, sí. Tota se la sap, Antoni Tudorí.
No sé si allà, però...
Jo tampoc, però...
No? Jo em dic Càndida. Jo em dic Càndida, sí.
Toni Tudorí, una forta abraçada. Moltes gràcies sempre, sempre, per estar i ensenyar-nos tantes coses.
Vinga, que no sigui res, tu.
No, no, sí. Igualment, eh? Salut! Petons!
Vinga, que
ens veurem. Adéu! Alerta, m'es bou.
Tin, tin, tin.
Abans de marxar, una proposta, bé, un parell o tres de propostes per fer avui que vespre, vos recomanant primer la presentació dels dos llibres Premi Mallorca, l'assaig Canta i treballa a Mallorca, de Bàrbara Duran Borboi, i l'obra de teatre Càustiques a massa decibels, de Miquel Àngel Rayo. Aquesta presentació serà a les 7 a la biblioteca de la Fundació Rubí. I això que sentim és el tràiler del documental Samoni Road, un documental que es projecta avui a la sala multifuncional des Mercadal dins del festival Menorca Doc Fest i amb la col·laboració del festival Palestina Animada. No us el perdeu, narra la història de la família Samoni a la ciutat de Gaza mentre reconstrueixen les seves vides després de la tràgica pèrdua de la guerra de 2009. Al finalitzar la projecció, a més hi haurà col·loqui amb l'autor, el documental mentalista italià Stefano Savoia. I això és tot per avui, família. Tornem demà, com sempre, aquí al Dia Menorca, després del butlletí de les 12 que acabeu de passar. Un feliç dia i fins demà.
just begun. I guess you kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't want to call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only.
Ricky, don't lose that number.
Ricky, don't lose that number.
Ricky, don't lose that number.